Tomnesco.
Són les dues. Clara Ponsatí torna a desafiar Pablo Llarena.
Hem dit moltes vegades que el Suprem no és competent, que jo tinc immunitat. En fi, els meus advocats han tingut la gentilesa aquest dematí d'explicar-ho i tot això per escrit. El Suprem, que sembla que els costa molt d'entendre, no sé, els hi recomanaria un curset de dret europeu.
Són les declaracions que Ponsatí ha fet a TV3 des del Parlament Europeu, on s'ha presentat a treballar a l'hora que l'esperaven. El Suprem diu que ho ha fet per mantenir la dignitat de l'Eurocambra.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Estem pendents aquesta hora de la resposta de Pablo Llarena a aquest nou desafiament de Ponsatí acusada, recordem, de desobediència per l'1 d'octubre. De seguida anem a Madrid per comprovar si hi ha novetats. El que hi ha en marxa des de primera hora del matí a la capital espanyola és l'exhumació de José Antonio Primón de Rivera. 64 anys després, les restes del fundador de la Falange han sortit de la vall de Cuelgamuros, l'antic Valle de los Caídos, perquè les incinerin i enterrin al cementiri de San Isidro. Allà l'han estat esperant per rebre'l uns 200 feixistes que s'han enfrontat a la policia que els barrava el pas. I el sector del lleure ja es planteja com trampejar la sequera. Falten 2 mesos perquè arrenquin els casals d'estiu, que sempre inclouen activitats d'aigua per refrescar la canalla, i avisen que aquestes activitats s'han de mantenir de totes, totes. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça s'acosta al títol de Lliga gràcies a la victòria contra l'Atlètic de Madrid. El gol de Ferran Torres i les aturades de Ter Stegen han deixat els blaugrana a tocar del títol.
Només falten 8 jornades per acabar, 24 punts en joc, i el Barça en té 11 d'avantatge respecte al Real Madrid. D'aquí uns minuts els detalls de com queda aquesta part alta, però també la zona del descens, amb l'Espanyol en situació crítica. Demà ja comença la 31a jornada. Destaca el Girona a Madrid. Els gironins, per cert, han confirmat els pitjors presagis per a Toni Villa, que té trencat el lligament creuat anterior i el lligament extern del genoll dret. Per tant, es perdrà el que queda de temporada. De fet, apunta a 8 mesos de baixa. I Aleix García gairebé, perquè estarà un mes de baixa per una lesió del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Pel que fa als blancs, Ancelotti també té baixes importants. No podrà comptar amb Benzema, Camavinga, Alaba, Mendy, ni els sancionats Ceballos.
I aquesta setmana s'espera una pujada clara de la temperatura. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. A partir de dijous es disparen clarament les temperatures i a finals de setmana tindrem un ambient més propi del mes de juliol que no pas del mes d'abril, fins i tot amb temperatures màximes que passaran dels 30 graus en els punts més càlids del país. I de moment aquesta tarda l'ambient també serà càlid, molt semblant al d'ahir, amb màximes que es mouren entre els 22 i els 27 graus i amb alguns ruixats, bàsicament al Pirineu i també a les comarques de Girona, més probables al voltant del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i també cap a Osona. A la resta, sol i núvols prims i sa de pluja se n'espera més aviat poca. I de cara a demà repeteixen els ruixats, sobretot a partir del migdia, a les comarques del nord, i a la resta es manté la calma.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I a aquesta hora estem pendents que Pablo Llarena mogui fitxa i decideixi què fa amb Clara Ponsatí després que l'hagi deixat plantat. L'eurodiputada estava citada a les 11 per passar comptes amb el tribunal, però no s'hi ha presentat. Ponsatí recorda que té immunitat com a parlamentària i al·lega que tenia feina a l'Eurocambra. El Suprem, per tant, ara ha de decidir si demana que la detinguin. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Llarena té sobre la taula diversos escenaris. Pot reactivar l'ordre de detenció si torna a Espanya o simplement pot citar-la per més endavant i evitar així la imatge de Clara Ponsatí detinguda.
Hem perdut, doncs, sembla, aquesta connexió amb l'Arnau Mañé a Madrid i tornarem de seguida que sigui possible. Mentrestant, ens mantenim a la capital espanyola perquè les despulles de José Antonio Primo de Rivera ja són al cementiri de San Isidro, a Madrid, i han arribat fa uns minuts. Ara les duran a incinerar i les sepultaran. Serà el cinquè cop que enterren les restes del fundador de la Falange. L'última vegada va ser a la vall de Cuelgamuros, el que el franquisme va rebatejar com a Valle de los Caídos, on han passat els últims 64 anys. Uns 200 falangistes han celebrat l'arribada de Primo de Rivera al cementiri amb el braç alçat i amb crits d'enaltiment a la dictadura de Franco. Última hora també des de Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Les restes de Primo de Rivera acaben d'entrar en aquest cementiri entre crits d'enaltiment del franquisme i de la seva figura. Al voltant, tu deies, d'uns 200 falangistes amb indumentària franquista, amb camisa blava, amb cartells. No n'hi ha cap, això sí, que ensenyi l'àguila franquista. La llei ho prohibeix. I cridant, entre d'altres, tot això.
José Antonio!
Primo de Rivera, que ha sortit fa poc més d'una hora de Cuelga Muros. L'exhumació amb problemes ha durat més de 5 hores. S'ha fet sense premsa i només amb la 80ena de familiars autoritzats prèviament pel govern espanyol. Ara incineraran les seves restes, les cendres les enterraran en aquest cementiri, que és molt cèntric, que és el més cèntric de Madrid, el més popular de Madrid. El dia més no és casualitat. Avui fa 120 anys del seu naixement a Cuelga Muros i queden 33.000 cadàvers, la gran majoria amb bosses compartides i sense identificar.
Gràcies, Jordi. A Catalunya, Justícia, Drets i Memòria ha exhumat les restes de prop de 300 persones que van morir durant la Guerra Civil. S'han fet 28 excavacions arqueològiques i s'han retornat a les famílies les restes de 10 víctimes que s'han pogut identificar. Tot plegat en el marc del Pla de Fosses 2020-2022. Són les dades més altes des que es va engegar el projecte. En total, s'han recuperat les restes de 264 individus en 28 intervencions arqueològiques, però no totes s'han pogut identificar. També s'han fet 19 treballs de documentació per ampliar la informació que hi ha actualment sobre la taula i així poder preparar altres treballs de camp. El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragonesés, destaca RAC1 la importància d'aquesta tasca.
Són dades importants, són xifres importants, i això s'explica perquè els equips de persones que treballen en aquesta tasca ja porten una certa experiència, hi ha una dinàmica de treball interdisciplinar molt, molt bona, molt positiva, i que permet que cada cop tinguem més i millors resultats.
Durant aquestes excavacions que s'han fet, també s'han recuperat més de 3.000 objectes de materials associats als soldats exhumats, tant de l'exèrcit republicà com de l'insurrecte i d'algunes víctimes civils. I podem tornar ara en aquest punt a Madrid, on, com dèiem, esperem la resposta de Pablo Llarena a la plantada avui de Clara Ponsatí. Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Dèiem que Llarena tenia sobre la taula, té sobre la taula, de fet, a aquesta hora, diversos escenaris. Pot reactivar l'ordre de detenció si torna a Espanya Clara Ponsatí, o simplement pot citar-la per més endavant per evitar així la imatge de l'exconsellera detinguda en plena campanya electoral. Com dèiem, Clara Ponsatí ha evitat passar pel Suprem i anar directament a Brussel·les. En declaracions a TV3, el seu advocat Gonzalo Boye admetia que no tenen clar com reaccionarà Llarena.
Lo que pueda pasar depende del juez Llarena. Clara es una persona absolutamente consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, y no es una lucha individual, sino colectiva, y ella asume las consecuencias de lo que quiere hacer el juez Llarena, que sin duda no va a estar dentro de la legalidad.
A mig matí, la defensa de Ponsatí ha enviat un escrit al Suprem on demanava que se suspengués el procediment i es deixés per més endavant la declaració. Aleguen que l'eurodiputada té immunitat parlamentària i que, a sobre, aquesta tarda, d'aquí a menys d'una hora, tenia un parell de comissions al Parlament Europeu. Segons Boye, això és incompatible perquè Madrid i Brussel·les són a milers de quilòmetres de distància i que, per això, ells prioritzen la tasca parlamentària.
Gràcies, Arnau. Continuarem, doncs, pendents d'aquesta resposta de Pablo Llarena. A tot això, la situació a la justícia es complica cada vegada més i comença a ser insostenible. El Ministeri de Pilar Llop torna a tenir una vaga convocada. Ara són els jutges i els fiscals els que han anunciat la intenció de plantar-se si el govern espanyol no negocia amb ells millores salarials i una reducció de la càrrega de feina. Mar Poyato.
Sí, els jutges i els fiscals amenacen amb una vaga indefinida que començaria el 16 de maig. La convocatòria la fan tres associacions de jutges, de les que tenen més representació arreu de l'Estat, i dues de fiscals. Reclamen propostes concretes i una intenció clara de negociar del Ministeri de Justícia, a qui acusen de marejar la perdiu. Ho ha explicat a RAC1 Jorge Fernández Vaquero, president de l'associació judicial Francisco de Vitoria.
Lamentablemente, la convocatoria de la huelga es una medida que nos prepara para lo peor. Y lo peor es que se repita ese escenario de actitud puramente dilatoria del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda. Si de verdad quieren evitar que esto se produzca, tienen margen más que suficiente. Pero si su intención es nuevamente tomarnos el pelo, entonces ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán.
Prèviament a la convocatòria de vaga, els jutges i els fiscals han mantingut dues reunions amb el Ministeri i en tenen una altra de prevista pel 3 de maig, però confien molt poc que serveixi d'alguna cosa.
Ara són les 2:10. De seguida tornem.
RAC 1
Despertar artificial, despertar solo con, oh, 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 despertar solo con, oh, oh, oh. Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Carme Ruscalleda.
Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre en cuiners rebusters.
Però... i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres!
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Candela Peña y Pilar Castro aterran a Barcelona.
Estaremos, os lo prometemos, desde el 26 de abril al 21 de mayo en el Teatro Borràs de Barcelona, esperando a todas las gentes.
Contracciones, una comèdia salvatge dirigida per Israel Solà. Quatre úniques setmanes en cartell. Entrades a grupbalanyà.com.
Hyundai Lim Motor presenta 7 dies únics per aconseguir el teu nou Hyundai. Vine als nostres Special Days del 21 al 28 d'abril i emporta't el teu nou Hyundai per estrenar ja. Àmplia gamma de vehicles en estoc amb entrega immediata, unitats limitades. Visita'ns a Lim Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Limmotor.es.
Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. turisme.pallarsobirà.cat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
RAC 1 migdia.
13 minuts, quan falten 2 mesos perquè comencin els casals d'estiu, el sector del lleure ja està fent mans i mànigues per adaptar-se a la sequera. Temen que el govern els obligui a reduir el consum d'aigua i que, per exemple, no puguin ruixar els infants amb mànegues d'aigua a les hores del migdia, que és quan fa més calor. Els casals insisteixen que és imprescindible poder-los remullar. Laia Colomer.
En molts casals d'estiu, sobretot en ciutats molt caloroses com Barcelona, és habitual remullar els infants i joves quan fa més calor. Sovint els casals són en patis d'escola, amb poca ombra i pocs espais verds. Aquest any, però, la sequera obliga a vigilar l'aigua que es gasta, però demanen al govern que no els tanqui l'aixeta del tot. En parlen a RAC1 el director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, i la responsable d'estiu de Fundesplai, Assun Gil.
I aquí sí que és on tenim una mica l'interrogant de si hi hauran o no hi hauran restriccions explícites sobre la realització d'aquestes activitats i, per l'altra, també quina actitud hem de tenir en relació a la sensibilització.
Estem treballant per dissenyar jocs d'aigua o jocs que permetin tindre aquesta situació saludable sense fer un malbaratament del recurs.
Per ara, la Direcció General de Joventut encara no els ha fet arribar cap indicació, però donen per fet que acabarà passant.
Mentrestant, la sequera ha obligat a ajornar el Campionat de Catalunya de caiac cross i la tercera prova de la Lliga Saúl Carabioto, Laia Pèlex, que dissabte vinent s'havia de fer al Parc de la Transegre de Balaguer. Segons els organitzadors, ara mateix no es pot garantir els 10 o 11 metres cúbics d'aigua necessaris al riu Segre per poder fer aquestes proves. Ara estudiaran si esperen que millorin les condicions o si el reubiquen i li busquen un altre espai. I el govern espanyol admet que la sequera provocarà més inflació. El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, demana, però, paciència als consumidors amb la pujada de preus. En una entrevista a la cadena SER, Planas ha assegurat que els preus baixaran segur, però no ha sabut pronosticar quan.
Paciencia hasta que consigamos que bajen, y yo creo que está más cerca que lejos. No, el otro día hice un comentario diciendo que no tenía una bola de cristal y no era un adivino para decir cuándo. Y les puedo decir que estoy absolutamente convencido de que van a bajar.
El ministre d'Alimentació no creu que les cadenes de distribució estiguin fent l'agost amb la pujada de preus. Diu que no creu que ningú estigui augmentant els seus marges de beneficis, sinó que estan guanyant diners, diu, però de forma raonable. La inflació el que ha fet ja és disparar la pobresa energètica a Catalunya. Un 19% dels catalans, gairebé un de cada cinc, no pot mantenir casa seva la temperatura adequada. Són 3 punts més que ara fa un any i més del doble que abans de la pandèmia. Així ho indica l'enquesta de condicions de vida que ha publicat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya, que també apunta que ja són 3 de cada 10 les famílies que no poden anar de vacances almenys una setmana a l'any. Eudald Martínez.
Segons les dades de l'IDESCAT, el 2022 va baixar la taxa de risc de pobresa o exclusió social. Això afecta ara el 24,7% dels catalans, un punt menys que el 2021. Tot i això, encara no s'ha arribat als nivells prepandèmia. Entre els indicadors de pobresa que s'enfilen, a més dels relatius a la temperatura o les vacances que explicàvem, també hi ha el percentatge de persones que no poden permetre menjar carn o peix cada 2 dies, que passa del 4 al 5%. Tampoc que no poden tenir cotxe, del 5 al 6,3%. O que no tenen capacitat de fer front a unes despeses imprevistes de més de 800 euros, del 33 a gairebé el 35%. Unes dades que, per la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, demostren que s'està cronificant la pobresa. N'ha parlat a RAC1.
Sí que veiem que les conseqüències de la pandèmia s'estan superant, però la pobresa es queda. Que aquelles persones que ja vivien una situació de precarietat ara encara viuen pitjor. Si, malgrat que hi ha un descens de la taxa de pobresa i exclusió, la mala notícia és que s'està tornant als mateixos nivells que abans de l'esclat més fort de la pandèmia.
L'enquesta de l'IDESCAT també mostra que un gran augment del llindar del risc de pobresa. Ara una persona que viu sola necessita ingressar almenys 11.800 euros l'any per sortir de l'exclusió social, 600 euros més que fa un any. En el cas d'una família amb dos fills, calen gairebé 24.900 euros, 1.000 més que el 2021.
Bona part d'aquestes dades les explica el fet que els catalans van destinar ja el 58% del sou a pagar el lloguer l'any passat. Ho assegura un informe sobre salaris i habitatge de lloguer del portal immobiliari Fotocasa, que alerta que és el percentatge més alt en una dècada, Montse Martí.
Segons aquest informe, el 2012 els catalans destinaven de mitjana el 36% del seu sou anual a pagar el lloguer, i ara aquest percentatge s'ha disparat fins al 58%. La directora d'estudis, Maria Matos, recorda que els salaris no han pujat ni de llarg tant.
Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda, la principal razón de alcanzar la cota máxima de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico.
El preu dels lloguers a Catalunya va pujar l'any passat més d'un 6% de mitjana, fins a la ratlla dels 15 euros al metre quadrat al mes. El sou brut mitjà a Catalunya, però, se situa als 24.590 euros, que són poc més de 2.000 euros bruts al mes en 12 pagues.
Els pactes postelectorals a Barcelona han centrat part del primer debat d'alcaldables que aquest matí ha convocat la PIMEC, un debat en què Jaume Collboni ha avisat Xavier Trias que, en cas que guanyi, si vol, els seus vots, haurà de ser lleial a l'Estat. Sílvia Solanes.
Sense pèls a la llengua, Trias ha preguntat a Collboni si li donaria suport quan guanyi, expressió que no ha agradat al candidat del PSC, però que li ha respost.
Primera condició, model de creixement econòmic, ampliació de l'aeroport. Segona condició, protecció de les polítiques socials, ni retallades ni privatitzacions, senyor Trias. Tercera condició, lleialtat a l'Estat i a les institucions europees, senyor Trias.
Els dos primers punts els té segurs. El tercer punt, escolti'm, l'Estat i Europa també ha de ser corresponsable amb nosaltres i ha d'actuar amb lleialtat.
I en aquesta equació, Daniel Cirera, del PP, també posa condicions per uns vots que no pensa donar, diu, ni a Colau ni a Maragall.
El senyor Xavier Trias tampoc va ser un dels millors alcaldes que ha tingut la ciutat. El que passa que després el que ha vingut, doncs, sembla que sigui fantàstic, no? El que volem és que hi hagi més seguretat, que hi hagi menys impostos, que hi hagi una millor mobilitat, que Barcelona estigui neta i que estigui disposat a fer això, jo podré seure a parlar amb ell.
Maragall ha constatat que d'aquests possibles pactes se'n deriva un gir cap a la dreta. L'aeroport o les Superilles també han entrat al debat que s'ha fet al Born Centre Cultural i en què en aquests temes ha estat un tots contra de Colau.
Encara a Barcelona, els búnquers del Carmel tancaran durant tota la nit a partir de dimarts que ve, del 2 de maig. L'Ajuntament busca així posar fi a les aglomeracions, a l'incivisme i al soroll fins a altes hores de la matinada, que cada vegada són més habituals a la zona. A més, la Guàrdia Urbana mantindrà el dispositiu per controlar les concentracions durant les hores en què el mirador estigui obert.
A partir de dimarts vinent, la zona dels búnquers només estarà oberta de 9 del matí a 7:45 del vespre, inclosos els caps de setmana. I a l'hivern, l'hora del tancament s'avançarà a 6:45 de la tarda. Aquesta setmana s'enllestiran els treballs per instal·lar la tanca, que farà 2 metres d'alçada. Tot i això, el tancat no impedirà que es pugui pujar al Turó de la Rovira pels diversos accessos que té. De fet, l'Ajuntament ha creat un recorregut extern a la nova tanca que enllaça aquests diversos recorreguts. La massificació a l'entorn del Turó de la Rovira fa temps que s'arrossega, tot i que les últimes setmanes havia arribat a uns nivells insòlits. A principis de mes, la Guàrdia Urbana fins i tot va haver d'habilitar un dispositiu a la zona per evitar-hi les festes il·legals.
Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona també ha fet públiques dades sobre mobilitat que constaten que hi ha hagut una caiguda d'un 11% de trànsit a la rondes i a les entrades i sortides de la ciutat. Són dades que es fixen en la variació dels últims 8 anys, pandèmia inclosa. Pel que fa als vehicles que creuen la ciutat, ja sigui a través de les rondes o de l'Eixample, encara han caigut més, en concret un 19%. L'única excepció és la Ronda de Dalt i el carrer Mallorca. Dit d'una altra manera, si el 2015 creuaven la ciutat 350.000 vehicles, ara ho fan 285.000. Més coses. Suspès el judici a la noia acusada d'agredir un noi que, segons ella, li havia tocat el cul en una discoteca. Li va estampar un got de vidre a la cara. A ella, la fiscalia li demana 2 anys per lesions i a ell, 1 any i 3 mesos per agressió sexual. Xavi Pardo.
Avui, 6 anys després, tots dos acusats han anat fins a l'audiència de Barcelona, però la fiscalia ha reconegut que es va equivocar i que la sentència l'ha de fer un jutjat penal, no l'audiència. Així doncs, s'ha de traslladar i fixar nova data. El noi nega qualsevol tocament previ a l'agressió i puja la petició de pena fins als 3 anys perquè assegura que gairebé perd un ull. La noia, de la seva banda, nega ser la persona que va estampar-li el got a la cara i assegura que va ser algú altre enmig del batibull que es va organitzar. La resolució del cas haurà d'esperar encara una mica més.
Un home i un nen moren en un accident de quad al Bages.
El vehicle va caure ahir al vespre per un barranc de 50 metres a l'anomenat Camí de les Generes, al municipi de Talamana i molt a prop del monestir de Sant Benet de Bages. Les víctimes tenien 30 i 12 anys i eren veïns de Sant Fruitós. Els Mossos investiguen les causes de l'accident.
I atenció, aquest cas, algú ha deixat un maletí amb 64.000 euros a la porta de l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú.
Els treballadors del centre el van trobar divendres a primera hora del matí i el van guardar sense tocar-lo. No el van obrir fins al vespre, després de comprovar que ningú l'havia reclamat. Els diners, en bitllets humits i en mal estat, anaven acompanyats d'una nota que especificava que era una donació per l'hospital. Els Mossos ho investiguen, però d'entrada descarten que l'origen dels diners sigui il·lícit. Per tant, tot apunta que es confirmarà el donatiu a l'hospital.
Des d'avui, la Universitat de Barcelona té una nova facultat, la d'infermeria. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquesta matinada la creació d'aquesta nova facultat que s'ubicarà a l'espai que fins ara ocupava l'Escola d'Infermeria de la mateixa UB, a tocar de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Amb aquest canvi, els estudis vinculats a infermeria ja no dependran de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut, sinó que funcionaran de manera autònoma. Des de la UB expliquen que això servirà per donar més visibilitat i reconeixement social a la professió i també per millorar l'obtenció de recursos. El canvi també forma part de l'estratègia del Departament de Salut per promoure els estudis d'infermeria i solucionar el dèficit estructural de professionals al sector. L'any que ve, de fet, hi haurà 640 places més d'infermeria a les universitats catalanes, la majoria en aquesta nova facultat de la Universitat de Barcelona.
Un dia de ressaca literària després d'un Sant Jordi històric que va superar tots els rècords. En espera de les xifres definitives, es calcula que ahir es van vendre més de 6 milions de flors i un 5% més de llibres que l'any anterior, quan ja es va arribar a la xifra dels 2,6 milions. El bon temps i el fet que la Diada va caure en cap de setmana van propiciar la jornada més multitudinària que s'ha viscut en anys, Maria Cusó.
Avui floristes i llibreters es llevaran esgotats després d'una jornada maratoniana. També els autors, que ahir van viure algunes de les cues més llargues que s'han vist mai per aconseguir una signatura, sobretot els més venuts, que es van passar hores signant. És el cas de la periodista Gemma Ruiz Palà, que encapçala el rànquing dels llibres de ficció més venuts en català amb Les nostres mares. L'autora, qui l'anunci la va enxamplar precisament en plena signatura d'exemplars, explicava aquest matí a RAC1 que no s'acaba de creure que sigui el podi de Sant Jordi. Ara bé, recordava que és una jornada de vendes molt repartides.
És que hi ha un 95% de títols que els mitjans ens entestem en no visibilitzar, també, per una qüestió d'impossibilitat, però que, clar, si continuem fent cas al rànquing, nosaltres mateixos, que ho provoquem, aquesta notícia, doncs només surten 10 títols, que és un gra de sorra de tot el mar de possibilitats que ofereix un bon Sant Jordi, no? I aquest no va ser una excepció.
Ruiz, per cert, ha avançat que està treballant en la seva quarta novel·la. Per ara encara està en fase de documentació, però segons ha explicat el Jordi Basté, tractarà de pintores surrealistes.
Pel que fa a la no ficció en català, el llibre més venut va ser La gran enciclopèdia del Barça de Blacky Books, escrit pels membres de la Sotana Maria.
Ells mateixos se'n feien creus quan ho van saber, malgrat que les vendes els dies previs a Sant Jordi ja van ser molt bones. No va ser fins que ahir van veure la quantitat de gent que els demanava una signatura que van adonar-se de la bona rebuda que havia tingut el llibre entre el públic. En parlava Andreu Joanola de la Sotana aquest matí també al Món.
En cap moment ni durant el dia d'ahir jo no vaig ni arribar a pensar, o sigui, jo diré una cosa, quan va sortir això de la classificació aquesta dels llibres més venuts, crec que tots estàvem dormint, perquè estàvem rebentats del dia d'ahir, perquè va ser una bogeria, jo em pensava que no vindria, o sigui, nosaltres sempre tenim les expectatives molt baixes, vale? Llavors som cinc, ens hem dividit en dos equips, i és que no vam parar de signar ni un minut.
El seu editor, Jan Martí, assegura que aquestes xifres demostren un canvi de tendència en el mercat editorial català.
Jo crec també un canvi de paradigma a la indústria cultural catalana, perquè en el fons, deixem-ho dir, som una editorial nosaltres independent que es financia amb les ventes de llibres, i ells són un podcast independent que es financia amb els seus fans, i que aquests dos ens que acabin el número 1 d'una llista, doncs demostra que hi ha un canvi de xip i que hi ha molta més diversitat i molta més vida a la nostra cultura catalana.
32 de març, de Xavier Bosch, el llibre de crims de Carles Porta o la britànica Maggie O'Farrell també es troben en el rànquing dels més venuts d'ahir.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
A 4 minuts. Arribarem a 2:15 i el Barça ja té la Lliga a tocar després de la victòria contra l'Atlètic de Madrid. Els blaugrana Xavi mantenen els 11 punts d'avantatge quan només falten 8 jornades.
Sí, el gol de Ferran Torres i les intervencions de Marc-André Ter Stegen van permetre l'equip de Xavi Hernández fer un pas més cap al títol de Lliga. Ara bé, Xavi continua apel·lant a la prudència.
No hi ha res fet. Queden partits importants, queden partits difícils, i encara n'hem de guanyar. Hem de guanyar molts partits per aconseguir aquesta lliga. Ens l'hem de mereixer més.
Simeone sí que ho té força més clar. El tècnic de l'Atlètic de Madrid en parlava als micròfons de Movistar.
Felicitarlo, está en camino al campeonato. Creo que seguramente se lo merecen porque han hecho una temporada muy fuerte en Liga.
I en canvi, el tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha fet referència a fins a quin punt la Lliga està sentenciada. El que sí que té clar és que 11 punts no és la diferència real que hi ha entre el Barça i el Madrid.
Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Ho ha dit aquest matí mateix en la prèvia de la visita a Girona, i és que demà ja comença una nova jornada a primera, la 31ena. Ara, però, repassem què ens deixa la jornada del cap de setmana.
RAC 1 migdia.
Balcó de l'àrea, la rematada... Gol!
Gol!
Del Barça! Gol importantíssim de Ferran Torres!
Assistència de Rafinha i un dels millors del partit, i gol de Ferran Torres. És el gol que donava la victòria al Barça i que permet començar a fer números més realistes de quan pot ser campió. Els blaugrana necessiten 14 punts, ja sigui per via directa, és a dir, guanyant-los, o bé indirecta, que els perdi el Madrid. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I és que aquesta victòria contra l'Atlètic de Madrid és gairebé definitiva.
Sí, deixa el Barça a les portes de poder aconseguir el títol de Lliga després dels últims partits i també del triomf del Madrid dissabte contra el Celta, que situava provisionalment els blancs a 8 punts. Havia entrat certa inquietud davant la visita de l'Atlètic de Madrid, però ahir el Barça va esvair tots els dubtes, guanyant el rival més dur que quedava fins al final de la Lliga. 1-0 amb el gol de Ferran Torres als últims instants de la primera part, un Ferran Torres que no marcava el Camp Nou des de feia 6 mesos. El gran protagonista Ferran, feliç per com va sortir ahir tot plegat.
Sí, la verdad que hoy pasaba por aquí una victoria que teníamos que conseguir como fuese, que era muy importante pues para dar un gran paso en esa busca para la Liga. Y creo que lo hemos dado, el equipo ha trabajado muy bien, la afición ha estado con nosotros desde el primer momento y el resultado pues ha caído para nosotros.
La d'ahir és la 13ª victòria per la mínima del Barça, 11 punts sobre el Madrid amb 24 per disputar-se, és qüestió de temps i probablement no massa. En tot cas, en el paper que li correspon, Xavi descarta donar la Lliga per guanyada, l'escoltàvem en l'entrada, remarcant-ho i posteriorment ho repetia.
No. Y si se siente campeón, les vamos a decir que no somos campeones todavía, es que es matemático. O sea, al final es normal celebrar una victoria, es un rival directo. Hoy de perder, pues te metías a 8 y a 10. Y el escenario cambia, estamos a 11 y a 16. Pues para no celebrarlo. Las ligas no se van a ganar a 30 puntos de diferencia, no. Y estamos en una diferencia faltando 8 jornadas y la situación es de privilegio, ya lo hablamos ayer, pero no hay para nada hecho.
Xavi va destacar Ter Stegen, 9 gols rebuts en 30 jornades de Lliga, uns números espectaculars, i va celebrar els retorns tan esperats de Pedri i de Jong.
Es una evidencia que son futbolistas diferenciales, capitales de la manera que queremos jugar, entienden todo, mejoran, tanto uno como otro mejoran lo que les viene, que esto es difícil, esto es el talento, entienden nuestra manera de jugar, nuestro modelo de juego y por esto son tan cruciales en nuestra idea, ¿no?
Un mes després va tornar De Jong, que va ser titular, substituït, molt cansat, demanant el canvi a falta d'un quart d'hora pel final, mentre que Pedri, 2 mesos absent, va tenir gairebé mitja hora. El canari feliç pel seu retorn.
Siempre creo que desde fuera se pasa mucho peor que desde dentro. Desde dentro pues lo puedes más o menos controlar, lo que te dejas la piel y lo que sea dentro del campo, pero desde fuera no puedes hacer nada, sino pues rezar para que entren los goles y nos llevemos los puntos, pero bueno, muy contento de volver.
En definitiva, gran victòria que fa afrontar moltíssima tranquil·litat el que queda de Lliga i omple de crèdit l'equip.
Mira, i si traiem la calculadora, ara que dèiem que al Barça li falten 14 punts, si fos per via directa, el Barça hauria de guanyar els propers 5 partits de Lliga, és a dir, al camp del Rayo, dimecres, rebent el Betis el cap de setmana, després rebent també a casa l'Osasuna, al camp de l'Espanyol, i finalment Barça-Reial Societat. Si el Barça guanyés aquests 5 partits, independentment del que faci el Madrid, seria campió. Per tant, podria ser campió a casa davant de la seva afició. Descompteu, si el Madrid va deixant-se punts, doncs en qualsevol dels anteriors 5 partits que dèiem, doncs el Barça, lògicament, podria ser campió abans d'hora. Abans sentíem Dami Simeone felicitant el club blaugrana i assegurant que és qui més mereix el títol. Què més va dir el tècnic matalasser?
Doncs certes en sí, s'esperava molt i sense tractar-se d'una actuació decebedora, perquè l'equip de Simeone va tenir les seves opcions. Una vegada més va marxar sense botí del Camp Nou. El tècnic argentí admetia la justícia de la victòria del Barça, referint-se, però, no tant al joc del rival, sinó més aviat a la contundència davant de porteria.
Una derrota justa porque ellos fueron más contundentes, pero siguiendo en la misma línea que llevamos desde el partido con el Barcelona en el Metropolitano, que fue un partido parecido el d'avui també.
Sobre això, hi ha una dada demolidora. L'Atlètic de Madrid duia 13 partits consecutius sense perdre, amb només 3 empats. L'última derrota s'havia produït justament contra el Barça, al seu estadi, el 8 de gener, 0-1.
I demà, ara en parlàvem, ja prèvia del següent partit, que serà dimecres a Vallecas.
Sí, Xavi, ahir ja va poder celebrar els retorns de De Jong i Pedri. Ben aviat es poden reincorporar més futbolistes. De cara a Vallecas, però, encara no. Es mira més el partit de dissabte contra el Betis al Camp Nou. En tot cas, en l'entrenament d'avui de recuperació postpartit, hi ha pres per Cristian Stensen, que ha fet una part d'aquest entrenament, per tant el danès que ja va entrant en dinàmica de grup. Ousmane Dembélé ja es ve entrenant amb normalitat des de la setmana passada, però amb la Lliga pràcticament a la butxaca i amb la possibilitat de poder tenir una setmana més d'entrenaments, ara mateix el més probable és que torni pel partit contra el Betis. En tot cas, demà l'equip s'entrena a les 11, posteriorment a la 1 parlarà Xavi Hernández, també coneixerem la llista de convocats, així que podrem esvair tots aquests dubtes. Per cert, que veurem quins joves hi entren. Avui Lamine Yamal s'ha entrenat de nou amb el primer equip al costat de l'Arcón, Aleix Garrido del juvenil i de Juanda i Rosanes del Barça Atlètic.
Mira, parlant d'al·licients de cara al final de temporada, algun d'aquests noms podria ser-ne un, no? Veure, per exemple, debutar Lamine Yamal.
I veure si es compleix aquest rècord de tenir el jugador més jove en debutar a la història del Barça, Lamine Yamal. I t'acabo amb un últim apunt. El Rayo avui no ha treballat. L'equip madrileny tornarà demà a la feina. Un parell de dades, Xavi. La temporada passada, Rayo 1-Barça 0, va ser l'últim partit de Ronald Koeman a la banqueta.
Sí, és veritat.
Blaugrana, com no recordar-ho, no? I atenció als números que presenta el conjunt d'Andoni Iraola a la Lliga, que no deixen de tenir un punt curiós. Després de la derrota d'aquesta jornada noeta, el Rayo porta 10 victòries, 10 empats i 10 derrotes.
Veus?
Amb 36 gols a favor i 36 en contra.
Veus?
I té 40 punts. Tots són xifres rodones a Vallecas.
Gent endreçada, Dami, com ha de ser.
Sí, gent d'ordre.
Gràcies, que vagi
fins
bé.
Ara.
Per cert, a la classificació, per rematar-ho, el Barça el líder amb 76 punts, seguit del Madrid amb 65, tercer l'Atlètic de Madrid a 6 punts de l'equip blanc. Repassem ara com queda la part baixa, amb l'Espanyol, el València i l'Elx, encara en zona de descens, i en canvi agafen aire el Sevilla, que va guanyar el Villarreal, i el Mallorca, que ho va fer contra el Getafe.
En descanso hemos hablado con los jugadores, estábamos haciendo un buen partido, hemos tenido calma en el balón pasando por Luis Milla y por los centrales, hemos tenido calma para tener equipo alto y no sufrir, y dependía muy de nosotros abrir la puerta del partido, ¿no? Teníamos la opción de elegir mierda o elegir bien, y hemos elegido mierda, y eso es lo que nos comeremos hasta el próximo partido.
Parlant en plata, són les paraules de Quique Sánchez Flores, el tècnic del Getafe, després de perdre 3-1 al camp del Mallorca, i és que l'equip madrileny és un dels amenaçats clarament pel descens, que ara té a només un punt. Mirant aquesta part baixa de la classificació, són 5 els equips que corren més perill: el Cádiz, 15è amb 32 punts, seguit del Getafe amb 31, a continuació Almeria i València amb 30, els valencians i ja en zona de descens, l'Espanyol és penúltim amb 28 punts i pràcticament descendit l'Elx, que continua amb només 13 punts. I en aquesta jornada intersetmanal estarem atents sobretot a dos duels directes d'equips que lluiten per no baixar, com són el Getafe-Almeria d'una banda, dimecres, i València-Valladolid dijous. Quedem-nos, però, amb l'Espanyol. Setmana decisiva pels blanquiblaus. Dijous, visita complicada al camp del Villarreal, i diumenge, partit a caixa o faixa a casa contra el Getafe. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. Tot plegat després de perdre per 1-2 davant l'Atlètic Club, malgrat que no va ser una victòria, Nico Melamed veu l'objectiu cada vegada més a prop.
Sí, tenemos la sensación esa de estar cada vez más cerca. Del otro día, pues eso, de tener esa impotencia de no haberlo logrado, porque creíamos que fuimos suficientemente superiores como para conseguirlo, pero sabemos que en esta línea lo lograremos.
Els de Luis García han retallat un punt i han vist també com el Getafe perdia davant el Mallorca per 2-1 i, per tant, també s'han apropat. Diumenge vinent s'enfronten els dos equips en un partit transcendental que podria treure l'Espanyol del descens en cas de victòria.
Hem parlat del Barça, de l'Espanyol. Ens falta el Girona, que afronta les últimes 8 jornades de Lliga amb bona part de la feina feta. En canvi, amb males notícies, dolentíssimes, de fet, pel que fa a les lesions i, sobretot, pel que fa a Toni Villa. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavi Rocamora.
Avui hem confirmat que a l'extrem s'ha trencat el lligament creuat anterior i també l'extern del genoll dret.
Sí, gairebé una mica més, i es trenca coll i barres també als 30 segons del partit de Valladolid, perquè ja es malavava que ho va fer al seu exestadi, allà on jugava abans de fitxar pel Girona, als 30 segons de partit, després d'una topada molt contundent amb un rival i amb molta mala sort. Aquest és el diagnòstic expert, evidentment, el que queda de temporada i la meitat de la temporada que ve, si les coses van bé. Amb aquesta lesió, Toni Villa, que s'havia afiançat en un dels extrems, l'esquerra del Girona. També hi ha comunicat mèdic d'Aleix García, l'altre lesionat abans dels 10 minuts de partit a Valladolid, on el més car no va ser, com podeu veure, la derrota per 1-0. Té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Des del club pronostiquen 4 setmanes de baixa. Això vol dir que, si es compleixen els terminis, arribaria com a molt per jugar les dues últimes jornades de Lliga.
I tot plegat a les portes d'aquest Girona Real Madrid demà a 8:15 del vespre a Montilivi.
Exacte, un partit en què, a banda d'aquests jugadors esmentats, tampoc no seran ni David López, ni Angel, ni Ibrahima, ni Borja, ni Joel Roca per lesió. Tornen, afortunadament, perquè si no hauria de jugar mig el mateix, potser, Bueno i Tati, i continua amenaçat de targetes Arnau, que si veu una groga no podrà jugar al partit del camp del Sevilla. Aquest duel, que per cert avui hem sabut que arbitrarà el gallec Javier Iglesias Villanueva amb González González al VAR, i en què, segons Mitchell, si el Girona vol aconseguir alguna cosa de bo, haurà d'oferir la millor versió i beneficiar-se d'un Madrid que tingui potser un palet menys d'intensitat que en els últims partits.
Nosaltres hem de pensar que en la nostra millor versió, en la nostra afició, podem fer un partidàs, i si el Real Madrid baixa una mica la seva versió d'ara, és possible qualsevol resultat.
Perquè al Girona li vagin bé les coses, cal que l'equip sigui fiable tant amb la pilota com sense, resistir i crear.
Són jugadors que fan molt bé la transició. Per això penso que en la nostra pressió hem de ser un equipàs, nosaltres, i en la pilota hem de fer un partidàs, perquè és un equip guanyador de duelos.
I estem parlant, evidentment, d'aquest partit que és molt a prop de l'eliminatòria entre el Madrid i el Manchester City de la Lliga de Campions, les semifinals, amb l'anada al Bernabéu, la tornada a l'Etihad. Avui a Mitchell li hem preguntat qui vol que guanyi i què creu que passarà en aquesta eliminatòria entre anglesos i espanyols.
Girona està dins del grup City i per la meva relació amb Pep i amb Pere m'agradaria que el City arribara a la final, però també és veritat que tinc amics en el Real Madrid i és un equip espanyol i bueno, si al final guanya, no és una qüestió que a mi me sap mal, però prefereixo que arribi a la final el City.
Doncs parlant, avaluant aquesta eliminatòria de Champions també, Mitchell, ara explicarem l'última hora al Madrid, també arriba a Montilivi en baixes, ara ens ho dirà la Gemma, però és evident que també té entre cella i cella, mai millor dit, Ancelotti, el partit de la Champions, potser més fins i tot que no pas el de Lliga. Per cert, Miquel, que et sento remugar, una cosa més, aquest matí el Girona ha fet oficial...
Ha parlat
del juego, no, Ancelotti? Sí, home, i tant, com sempre. I d'energia també ha sortit por ahí. Escolta, deia, aquest matí el Girona ha fet oficial un acord amb Open Arms.
Exacte, en lluirà l'logotip a la samarreta i d'altra banda tant aquesta organització que ajuda els refugiats i també el club combinaran xerrades que fomentaran els bons hàbits alimentaris entre no només els destinataris habituals d'aquestes xerrades sinó també entre els jugadors de les categories formatives del Girona.
Miquel, moltíssimes gràcies.
A disposar.
I ara ho dèiem, Gemma, el Madrid també arriba a Montilivi amb absències destacades.
Sí, perquè avui Benzema, Camavinga i Rodrigo no s'han entrenat amb l'equip. De Rodrigo ha dit avui a Ancelotti que demà podrà estar disponible, però Benzema i Camavinga no, tampoc no s'han entrenat i no hi seran, òbviament, els lesionats, Mendy i Alaba, ni Ceballos, en aquest cas, perquè està sancionat. Ancelotti ho confirmava així.
Són petites coses, afortunadament, però... Camavinga ha aguantado el partido, pero después del partido le molesta el golpe, entonces creo que van a ser disponibles para el próximo partido contra Almería, todos. Alaba no sé, pero Alaba está muy bien, está recuperando y creo que no tendrá problema a recuperar para la final de la Copa del Rey.
L'italià ha deixat clar que Camavinga i Benzema tampoc no estarien disponibles si el partit de demà fos de Champions. No vol dir que hagin llançat la Lliga. De fet, per Ancelotti, els 11 punts de diferència amb el Barça no són reals en termes de qualitat.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Javier Iglesias Villanueva serà l'àrbitre del partit amb el castellà José Luis González González al VAR.
Ara no recordo si el Dami ho ha dit, però Gil Manzano serà l'àrbitre del Rayo Barça de dimecres. Canviant de Lliga, anem a la femenina. El Barça serà diumenge campió si guanya contra l'Sporting de Huelva el Johan Cruyff a partir de les 4 de la tarda.
Sí, ho podria haver aconseguit ahir, però el Real Madrid femenino va remuntar davant el Villarreal i, per tant, serà equip de Champions League la temporada que ve. El 2-1 va ser gràcies a dos gols de Caroline Weir, l'escocesa que va impedir que el Barça fos campió ahir diumenge. Ara el partit decisiu serà el de l'Sporting de Huelva, com dius, el Johan, sense dependre de ningú. Abans, però, recordem, el Barça jugarà dijous a 6:45 de la tarda a la tornada de les semifinals de la Champions femenina al Camp Nou, amb l'avantatge del 0-1 que van aconseguir aquest cap de setmana, dissabte, a Stamford Bridge contra el Chelsea. Per cert, que el femení C, d'Ivan Molpeceres, ha guanyat la Lliga en el seu primer any d'existència i, atenció, en ple total de victòries, 24 de 24 i 291 gols a favor, és a dir, una mitjana de més de 12 gols per partit.
Futbol internacional, diverses coses d'explicar. Comencem, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Pel derbi de Manchester, que tindrem a la final de l'FA Cup.
Sí, senyor, el pròxim 3 de juny a Wembley, després de la classificació ahir del Manchester United, els de Ten Hag van superar el Brighton a la tanda de penals a semis i el City ja esperava per la gran final. A la Premier, mentrestant, ahir es van jugar dos partits, Bournemouth 0, West Ham 4 i Newcastle 6, Tottenham 1, bona tova del Newcastle, que al minut 21 ja guanyava 5-0, el primer, al minut minut 2 i el 5è al minut 21, o sigui que els Spurs n'hi van caure 5 amb només 19 minuts.
Ara bé, no marxem d'Anglaterra, perquè del que estarem realment pendents durant aquesta setmana, dimecres concretament, és del partit que pot decidir la Lliga, el que pot decidir la Premier, com és el City-Arsenal, amb el lideratge en joc.
Sí, després de la nova punxada de l'Arsenal aquest cap de setmana, els dos equips estan separats per només 5 punts i el City amb dos partits menys. El partit, per cert, dimecres a les 9. D'altra banda, a Itàlia, la jornada sí que es tanca avui amb un partit, el de la Roma, al camp de l'Atalanta, 3:15, una Roma que ara és quarta per darrere la Juve, després de recuperar els 15 punts de sanció. Tot i això, els torinesos van perdre ahir contra el líder, el Nàpols, 0-1, amb un gol de Raspadori al minut 93, que els consolida sobrats en el primer lloc del Calcio, amb 17 punts de marge sobre la Lazio, que continua segona. Per cert, compte amb Itàlia, perquè la diferència és tanta que si el Nàpols guanya la pròxima jornada, això serà dissabte, contra la Salernitana, i la Lazio punxa l'endemà diumenge al camp de l'Inter, els napolitans ja seran matemàticament campions 33 anys després.
Escenari absolutament factible, perquè sí, l'Inter, lògicament, no és un camp fàcil per la Lazio, mentre que el Nàpols, primera, que està com està, i que el rival, a priori, és més dèbil. Aquest partit de la Roma que comentaves és l'únic que juga avui a les grans lligues, perquè la resta ja han tancat també la jornada del cap de setmana.
Sí, a França el PSG continua líder amb 8 punts de marge sobre el Marsella, allà queden 8 jornades, per tant segueix el compte enrere perquè el París es proclami campió, i on hi haurà garrotades fins al final és Alemanya, ara amb el Dortmund com a líder després de guanyar dissabte a l'Eintracht, i que el Bayern perdés al camp del Metz, un Dortmund que s'ha posat amb un punt més que el Bayern i només queden 5 jornades perquè s'acabi la Lliga. Per la pròxima jornada també haurem d'esperar fins al cap de setmana, perquè només hi ha intersetmanal a la Lliga Espanyola i a la Lliga Anglesa. El Dortmund obrirà jornada divendres al camp del Bochum, el Bayern jugarà diumenge a casa contra l'Hertha de Berlín.
I abans de deixar el futbol, encara un parell de previsions per avui. Primer, a partir de les 6 de la tarda tindrem la final de la Youth League, la Champions Juvenil, entre l'AZ Alkmaar i el Hajduk Split. Més tard, a les 9, es tanca la jornada del cap de setmana a segona divisió amb l'OSC Tenerife. Obrim plana poliesportiva, passa un minut de 3:45, ho fem amb bàsquet, ja tenim horaris per les semifinals de la Lliga Femenina entre el Barça Sant Feliuenc i el Perfumeries Avenida, tot plegat després que les Blaugrana eliminessin, per sorpresa, l'Uni Girona. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. El primer partit serà demà passat a les 7 de la tarda, el Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, i la tornada es jugarà el diumenge a les 6 a Salamanca. Les castellanes van guanyar de 26 al Cadí la Seu i van fer bo el més 47 del primer partit, però la notícia del dia és el que va passar a Fontejau. Les de Bernat Canut tenien 6 punts d'avantatge de l'anada, però el Barça Sant Feliuenc els va remuntar i va fer fora l'únic, contra tot pronòstic, amb una victòria de 7. Anna Cruz va jugar 27 minuts i va anotar 9 punts, i Arracu va treure pit de la feinada de l'equip d'Isaac Fernández.
Espero que tothom valori el que estem fent, perquè té molt de mèrit. Tenim una plantilla curta, no t'enganyaré, la temporada se'ns ha fet en algun moment llarga. Té molt de mèrit el que estem fent. La veritat és que jo crec que estem posant el listó muy alto.
I a Girona la patacada fa molt de mal, perquè l'Uni no només es queda sense possibilitats de lluitar per la Lliga, sinó que està automàticament fora de l'Eurolliga la temporada que ve, després de 4 participacions seguides. En tot cas, l'altra semifinal de la Lliga la jugaran el València i el Saragossa.
I d'altra banda, el Baxi Manresa, el Joventut i el Barça comencen una setmana importantíssima. Pedrol, comencem per la penya, va.
Que ahir va perdre de 10 a casa contra el Real Madrid, i que dimecres a les 9 del vespre es juga l'accés a la gran final de l'Eurocup a la pista del Gran Canària a partit únic. I també demà passat, això sí, mitja hora més tard, a 9:45, el Baxi Manresa pot agafar 2 victòries de marge sobre el descens si guanya el partit de Lliga que té endarrerit a la pista del Saragossa, tot plegat després que ahir superés de 10 l'UCA Múrcia. A l'Eurolliga, a les 12 del migdia, s'han posat a la venda els abonaments per la Final Four de la competició del 19 al 21 de maig, tot i que el Barça comença la sèrie dels quarts de final tot just demà passat contra els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. I a l'NBA, els Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio estan al marge del precipici. Els playoffs perden 3-1 contra els Knicks i no poden fallar més. També van 3-1 en contra els Hawks, que aquesta matinada han perdut de 8 davant els Celtics, i els Timberwolves, malgrat que han salvat la primera bola de partit contra els Nuggets. En canvi, els Warriors han empatat a 2 la sèrie contra els Kings de Jordi Fernández, i avui es juguen 2 partits més, Miami-Milwaukee i Lakers-Memphis, amb 2-1 pels de Florida i pels californians.
Gràcies, Pedrol. I ara ens aturem en un dels noms del cap de setmana, Carlos Alcaraz, i el seu segon trofeu Compte de Godó.
Unió
suïssa Juliès t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Segona victòria del Murcia en aquest torneig després de la victòria contra Tsitsipas, a més per la via rapidíssima, Bassas.
Sí, perquè la final no va arribar ni a l'hora i mitja de joc. Alcaraz va liquidar Tsitsipas molt fàcil en 2-7, 6-4 i 6-2. De fet, no va cedir ni un sol set en tota la setmana i tot i que en sala de premsa el Murcia va defensar que potser li va costar més del que indica el resultat, el cert és que per sensació en Xavi Alcaraz va ser molt superior al tenista grec. En tot cas, com deies, segon Godó consecutiu per ell, aprofitant els 2 anys d'absència de Rafa Nadal per lesió, malgrat que ell nega sentir-se hereu del Balear.
2 anys que no ha estado Rafa, he tenido la suerte, o digamos me he ganado, ¿no?, ganar el título, pero yo no quiero ser el relevo de nadie. Es una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos 2 últimos años. Esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, ¿no? Pero obviamente no estamos aquí para ser el relevo de nadie, sino para construir nuestra propia historia.
Segon títol pel Murcia Barcelona i 9è títol ATP en el poc que porta de carrera, ja que només té 19 anys, a punt de fer els 20. De fet, els fa d'aquí 10 dies i, si tot va bé, els celebrarà a la Caja Màgica, on a partir d'aquest dimecres buscarà el seu 10è títol al Masters 1000 de Madrid, on també defensa corona, per cert, com a Barcelona. Un torneig que, durant la setmana passada, ja vam saber que es perdria Nadal per lesió i el que, durant el cap de setmana, s'hi han afegit també les baixes de Djokovic i Sinner, una baixa que Alcaraz pot aprofitar per acostar-se a el número 1, que continua ostentant el tenista serbi, Alcaraz no pot sumar però perquè defensa tots els punts. Djokovic, en canvi, sí que en resta alguns, de manera que si Alcaraz torna a guanyar, doncs es quedaria a només 5 punts del lloc més alt del rànquing.
Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
I ara un últim apunt d'handbol, Gemma.
Encara queda 1 hora per poder comprar entrades per la Final Four de l'EHF que es disputarà a Flensburg els dies 27 i 28 de maig, recordem, amb la participació del Fraikim Balmano Granollers.
Són 3:15. Fem una pausa i de seguida rematem.
RAC 1. Una tempesta destrossant l'antena de casa sona així. I el teu cunyat mirant d'arreglar-la, així. Millor contracta l'assegurança de la llar de Línia Directa, que més de la cobertura per danys atmosfèrics té un servei de manteniment amb manetes. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Segur que tens una llista de coses a fer abans de l'estiu. I en aquesta llista hi constarà posar el cotxe a punt, perquè sense el cotxe no hi ha viatge. I sense viatge no hi ha estiu. Passa la revisió oficial Mides abans del 31 de maig i tindràs un 10% de descompte només per demanar la cita des del nostre web. És exactament igual que la del fabricant, però més barata. Demana la teva cita a Mides.es.
Mides. Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre 2 rodes. Entrades a catsdk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
RAC 1.
Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit, conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat, ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la Moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezó todo.
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, lo está en el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del Monestir de Montserrat.
És una pressió!
RAC 1. Tots som amb la col·laboració de Montse Interiors. RAC 1.
Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar el vostè primer. Arrenca'm el marxidor i regalem-nos un somriure. Viatge aquell plaer i són el riu esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nolachuclistán? Diu així. A les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats del cau.
La competència, de 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de sol.
RAC 1. Tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
A 3 minuts arribarem a les 3. És moment, per tant, d'obrir l'agenda cultural i ho fem avui parlant de cinema, perquè aquesta nit el BCN Film Fest organitza una projecció especial de Thelma i Lluís i amb la presència especial de Susan Sarandon. La veterana actriu és a Barcelona, on aquest vespre participarà en un col·loqui sobre la pel·lícula dirigida per Ridley Scott, que es va estrenar fa ja més de 30 anys. A més, demà rebrà el Premi Sant Jordi de Cinematografia de Ràdio Nacional d'Espanya. Les entrades per la projecció d'aquest vespre estan esgotades de fa setmanes, Maria.
Thelma i Lluís es va estrenar el 1991 i aviat es va convertir en tota una revolució. El duet, interpretat per Susan Sarandon i Gina Davis, es va convertir en icònic i en tot un símbol per generacions de feministes. La pel·lícula era de les primeres en parlar obertament de sororitat i va protagonitzar el primer selfie de la història del cinema, això sí, sense telèfons mòbils. Tot i això, després de 30 anys, sembla que no han canviat gaire les coses. En parlava Susan Sarandon aquest matí a RAC1.
I don't think that many things have changed. I don't think that many things have changed.
No crec que hagin canviat tantes coses, tampoc a la indústria ni al tractament que hi tenen les dones. El que va començar com el Me Too s'ha polititzat i pràcticament ha desaparegut.
Completely been politicized and disappeared. And, you know, women are still...
És cert que cada vegada hi ha més guionistes dones que poden explicar altres històries, també hi ha més dones que dirigeixen estudis, però sovint, i això també ho veiem en política, les dones són tan dolentes com els homes.
But a lot of times women, and we see this politically, are just as bad as men.
Sarandon, que va arribar ahir al vespre a Barcelona i no va poder gaudir massa de la jornada de Sant Jordi, s'ha mostrat encantada de tornar a la ciutat.
I'm great. Look at this gorgeous day.
Estic genial. Mira quin dia més meravellós. Ahir vaig tenir un sopar boníssim als Set Portes i després vaig venir en aquest meravellós hotel. No vaig poder viure gaire al Sant Jordi perquè vaig arribar tard al vespre, però vam anar al Museu Picasso i ens vam fer un tour magnífic i vam poder fer algunes compres. La veritat és que ens ho hem passat molt bé.
Really fun.
Ara bé, lúcida i crítica com sempre, l'actriu lamenta la manca de compromís dels partits polítics, denuncia una crisi als mitjans de comunicació i critica que el sistema hagi blanquejat les reclamacions del feminisme.
Just having a vagina is not enough.
Tenir una vagina no és suficient per canviar la teva consciència i tinc la impressió que les polítiques d'identitat sovint se centren en la imatge i no pas en el debat de fons. Volen posar dones racialitzades en una posició de visibilitat, però les escullen només per això.
And they've chosen her specifically for that reason. And that's, I think, more...
I crec que actuar així és molt més insultant que no només ignorar certs tipus de gènere o de color de pell. Sap greu.
Skin. It's very upsetting.